Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habità entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbe. El papa Francesc acaba de reunir amb el primer secretari del Partit Socialista Català, Salvador Illa, al Vaticà. El socialista li ha entregat 2 llibres. El primer, La Sagrada Família de Barcelona, Cuando las piedras gritan, obra de l'escolapi Rudolf Puig d'Ullés. És autor d'una àmplia sèrie de publicacions bíbliques i pastorals. Illa també li ha fet entrega del brodat de la creació de la Catedral de Girona, en aquest cas obra de Carles Mancho. Durant aquesta trobada, el primer secretari dels socialistes ha volgut traslladar al pontífex el seu lideratge al capdavant de l'Església i també l'esforç que fa el papa Francesc per mediar en els grans conflictes bèl·lics que hi ha actualment, el de la guerra d'Ucraïna i el conflicte entre Israel i Hamas a la franja de Gaza. Illa també ha volgut expressar el compromís que té Francesc amb la recuperació de la convivència, la cohesió i el progrés a Catalunya. Una visita que es produeix, de fet, el mateix dia que es debat i vota l'amnistia a la Comissió de Justícia sobre els canvis en el text de la llei, n'ha parlat la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras.
Aquesta llei, que no feia la llei que es va votar el 30 de gener, talla d'arrel la possibilitat de que aquesta cúpula judicial espanyola vagi molt enllà en la seva imaginació i en aquesta fabulació. Un terrorista no és aquella persona que exerceix el seu dret a la manifestació. Això la llei d'amnistia del 30 de gener no ho recollia. Avui podem dir que sí, que ho recull.
Si la comissió hi dona el vistiplau, el text de la llei arribarà al ple del Congrés. Serà dijous que ve. El ple només tindrà un punt l'aprovació de l'amnistia i se celebrarà després del ple ordinari que es farà la setmana vinent. Així ho han confirmat fonts parlamentàries que recull l'Agència Catalana de Notícies. Amb l'acord entre el PSOE, Esquerra i Junts, la llei tirarà endavant amb 178 vots a favor. Llavors el text s'enviarà al Senat, on el PP, recordem, ho té majoria, i si es compleix el calendari, el mes de maig tornarà al Congrés dels Diputats perquè l'amnistia quedi aprovada definitivament. I tornant a casa nostra, s'ha declarat la fase 2 d'emergència a 12 municipis de l'Alt Empordà. Entre ells hi ha la capital, Figueres, i pobles molt turístics com Cadaqués, Roses o Castelló d'Empúries. Tots reben l'aigua del pantà d'Arnius Boadella, que ara només té l'11% de reserves d'aigua. Més detalls, Pau Massip, bon dia.
Bon dia. La mesura també afecta Vilamalla, Llers, Cabanes, Vilasacre, Santa Llogaia d'Àlguema, el Far d'Empordà, Fortià i Riumor. Són els 12 primers municipis de tot Catalunya on s'ha de declarar la fase 2 d'emergència per sequera. Entre altres restriccions, en aquests 12 municipis s'ha de reduir el consum d'aigua per persona a 180 litres al dia i s'han de tancar les dutxes de les instal·lacions esportives que reguin camps o que reomplin piscines. A més, s'obriran nous pous a la zona del riu Muga per buscar aigua suficient per la xarxa i per mantenir els negocis i l'activitat industrial. industrial. A banda, la comissió de sequera que s'ha reunit aquest matí també ha decidit permetre l'ús de desalinitzadores privades. Plaja, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha assegurat també que, tot i les pluges i nevades dels últims dies, la sequera segueix afectant el país i ha empitjorat.
Moltes gràcies, Pau. Avancem amb més qüestions. La Generalitat farà 13.000 inspeccions en pisos locals i aparcaments que es trobin a l'entorn del traçat de les obres del perllongament de la línia 8 dels ferrocarrils per enllaçar les línies del Vallès i Llobregat. Túnel 8 que passa pel mig de Barcelona, tot plegat després que ahir diversos veïns d'un bloc situat al carrer Urgell denunciessin una esquerda detectada durant els treballs previs a l'inici d'aquestes obres. Les inspeccions començaran aquest mateix mes de març en un miler d'edificis abans que comencin els treballs de construcció de les estacions i l'excavació del túnel de la plaça Espanya fins a Gràcia. L'objectiu és documentar l'estat de conservació d'aquests edificis i infraestructures abans de les obres per garantir als propietaris un document fidel del seu estat i verificar-lo un cop acabin els treballs, si cal. Les 12:06, esports, ja es coneixen les designacions arbitrals a primera divisió per aquesta propera jornada. S'obrirà amb el partit entre el Barça i el Mallorca. Serà demà a les 9 de la nit. El col·legiat Iglesias Villanueva serà l'encarregat de dirigir aquest duel amb l'ajuda de Pizarro Gómez al VAR. I pel que fa al partit entre Girona i Osasuna, de dissabte a les 9 de la nit, estarà en aquest cas sota les ordres de Busquets Ferrer amb Del Cerro Grande al VAR. L'altre partit destacat de la jornada, el Real Madrid-Celta, estarà arbitrat per Melero López. Després de la polèmica generada la jornada passada en el València-Real Madrid, la federació castiga Jesús Gil Manzano, que no arbitrarà cap partit aquesta setmana. I en bàsquet, dia d'Eurolliga pel Barça, que s'enfronta al València, un Barça que arriba al duel amb la moral ben alta després de la contundent victòria d'aquest diumenge a la Lliga contra el Saragossa. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora. Serà el punt de la una del migdia. Recordin que sempre poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Durant aquesta hora els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de La Caravana.
Ràdio Estel.
I el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Mmm! Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, t'enllaparàs els dits.
ChondroHelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc ChondroHelp, de Laboratoris Marnis. ChondroHelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana ChondroHelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Feminista tu. I jo, i nosaltres, i vosaltres. Som moltes, diverses i totes feministes. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments treballem per una igualtat real. Igualtat de tracte, mateixos drets i mateixes oportunitats. Diputació de Barcelona.
Ràdio Estel. Barcelona. 106.6. La Caravana, amb Joan Trias. La Food Track, amb Arnau París.
Ja no callarà, no callarà. No callarà. Arnau París, bon dia.
Bon dia, com
primer
estem,
tot,
Joan?
T'ho he dit mil vegades. Quan entres als llocs, bon dia.
Jo ja t'he dit bon dia. No t'he saludat?
No.
Sóc un maleducat, tu. Ja m'ho diu la meva mare. Ma mare em diu, aquest noi de la ràdio, pobre, et farà fora perquè no el deixes parlar, no li deixes dir res. Mama,
escolta'm, deixa'm avisar als oients que si estan escoltant un autobús dins l'estudi de La Caravana de Ràdio Estel...
Entra per micro?
Mira, sí, doncs, sí, entra. No és un autobús. No és un autobús.
És el futur.
Què vols, presentar... cosa i gent o gent i cosa?
No, sempre les persones anem primer. Avui estic molt content perquè en el meu programa de cuina de Ràdio Estel he portat el primer convidat.
Ara, ja tocava, potser.
Un convidat...
Que és després de mig any.
Bueno, és que jo haig d'anar innovant, Llavors, clar, tenim poc pressupost i ha vingut a canvi de l'amistat, que ja és bastant. Llavors, avui tenim amb tots nosaltres a Iñaki Aldrey.
Bravo!
Un fort aplaudiment! L'Iñaki, pels qui no el conegueu, és el director i chef d'un restaurant amb una estrella Michelin, que és el restaurant A Tempo de Barcelona.
Compte, eh?
Que segurament, si us dic que està dintre del grup ABAC Jordi Cruz, doncs sí, ho coneixereu més. Doncs l'Iñaki és qui capitaneja aquest restaurant. Iñaki, sisplau, presenta't a l'audiència, digue'ns alguna cosa.
Hola, Iñaki, què tal?
Res, un plaer estar avui allà amb tu. Fa ja temps que no ens coneixem i un dia xulo de poder també una mica xerrar tots aquí.
Això està molt bé. L'Iñaki, després desvetllarem el per què ens coneixem,
val,
perquè crec que és una història divertida.
Bé, eh?
Sí, però ara parlem de la cosa.
Va, anem a la cosa.
La cosa
de fet,
és
la
que...
cosa es diu Cossori.
No paguen, aquests.
De cosa.
T'aviso per si vols anar dient marques així a la papalà.
No paguen?
No.
Val, la cosa.
La cosa, la Cossori. És igual, que hem portat l'air fryer avui, Joan.
Epa!
He portat l'air fryer.
Ja anava tocant, després de tres programes.
Bueno, és que a punta de pistola se'm va amenaçar de que si no portava l'air fryer jo no entrava per aquesta porta.
Clar.
I avui he vingut amb tot el millor que tinc, que és l'Iñaki i l'air fryer.
Imagina, eh?
He fet tot un desplegament de medis. És, a nivell culinari estic donant el tope avui, aquí a la ràdio. Per fer unes croquetes boníssimes que he fet de tòfona.
Que això no es crema, no? Dic perquè comença a olorar.
Eh? Això ja per fer venir ganes. Que... Llavors, ara, si voleu, mentre fem el programa, perquè això durarà una estoneta,
sí,
jo poso les croquetes, vale, a l'air fryer. Tu pots anar narrant el que fem, perquè clar,
sí,
això no és molt radiofònic, com
mira,
hem vist a vegades.
Ha portat croquetes totalment artesanes.
Totalment artesanes.
Sí.
Són casolanes, eh? Casolanes són de casa d'algú.
Sí.
I ara el que farem és fer-les a la fryer.
Vinga. Mira, ara té un gotet amb oli.
Amb oli del molí de l'Avança.
Però això no és per cuinar sense oli?
Oh, mira quina caloreta, nen. Ai, boig,
sí que, això apropa-ho, que crema l'estudi.
L'air fryer. Ara posarem les croquetes a l'air fryer.
Diu, tu ves dient, si no, calla.
Escolta'm una cosa, per això ho has d'anar narrant tu, no jo, tio?
Arnau, el foc aquest que hi ha aquí al costat, això és normal.
Si
em sembla que està cremant la taula, eh?
Mira, s'ha marcat una mica.
No, eh?
Sí,
no.
S'ha marcat una mica la taula.
Això s'ha fet un tatuatge allà a la taula, eh? Sí, no. Plàstic, molt millor.
Agafa això amb la mà.
Ara els hi posem una mica d'oli per sobre.
Cremis alguna cosa, tu.
Una mica. Vale, l'air fryer, podríem fer-ho sense oli? Sí, però així ens quedarà que no ens donarem compte que no són fregides. Vale? Hem posat un ditet d'oli i ara la tornem a posar a dins.
Vinga, vols parlar al micròfon?
I ara canya el mono, va. Vale? Ara tenim
això
la
que l'has posat, 10 minutets.
10 minutets a 190 i...
10 a 190 per unes croquetes?
A quan s'han de fer, aviam?
No.
Iñaki?
Em sembla com molt.
Home, serà...
No?
Queda això carbonitzat, jo crec,
mira,
eh?
Mira, gràcies!
Oh!
Vaja!
Ara.
Oh! Vaja!
L'ha donat el play tot.
L'ha donat el play, perquè abans estava parada, tu. I parada no ho hauríem fet res. Jo li fico 10.
Val.
Que seran menys. Haurà de ser una fritura... Les croquetes són una fritura ràpida i extrema.
4-5 minutets, no?
4-5 minutets.
Veus com et foties amb
mi? El que havia dit, tio, el que havia dit...
Baixa.
4
T'ho dic jo...
Mira, la Núria, que està a l'altra banda de la peixera, que hi ha un vidre blindat...
Diu que hi ha olor, això, imagina't.
Ja diu que fa olor a croquetes.
Sí,
bueno,
no, croqueta no.
Mentre...
De moment no.
Mentre no ho diguin els bombers de Barcelona...
Vinga, tenim un parc per aquí al costat.
Tot anirà bé. Això, la gent que esteu a l'antena, estimades oyentes i oients, això és real, el que està passant.
Sí, clar, que és real.
És real que estem fent croquetes a l'air fryer a dintre... Mireu-nos per les xarxes. Com
ara
és el hashtag? Croqueta...
Hashtag. Arroba...
Croqueta radiofònica. Arroba Radio Estel. No, arroba la caravana, tio.
Arroba la caravana Estel.
Entreu, arroba la caravana, que estem en viu i en directe. És així? Sí, més o menys.
Sí,
estem en rigorós, diferit directe. I allà podreu veure com estem fent les croquetes.
Val.
Bueno, sense més dilació.
Les croquetes no les estan fent tu, s'estan fent soles.
És que la fryer és boníssima, això.
M'has fet vindre a mi per ajudar-te amb les croquetes, perquè si no, tampoc. O sigui, casualitat que avui he vingut jo també, si no...
Haig de confessar que les croquetes les ha portat l'Iñaki, eh?
És que sobra. Escolta'm, va, l'Iñaki, per què l'has portat avui?
Vale.
Croquetes.
Vinga, no, jo he portat a l'Iñaki perquè... Ostres, com ho podria... No sé com fer-ho venir bé, això. És a dir, el resum és, com bé sabeu, jo fa relativament poc que estic en el món de la cuina. Ara fa, doncs, 3 anyets, vale? I la meva primera experiència en una cuina professional, que va ser després de Masterchef, va ser a la Tempo, on l'Iñaki em va rebre les mans obertes. Ep. Llavors, avui tenim en directe...
Algú que pot rajar del Nou París?
No, no, la primera persona que va veure aterrissar en una cuina. Jo vaig sortir de la cuina de casa meva, vaig anar al Masterchef, i després d'això, la primera persona que em va veure en un ambient laboral seriós va ser l'Iñaki.
Val.
Vale? Llavors, una mica... A mi m'agradaria que l'Iñaki ens expliqués com ho va viure ell, no? Perquè jo sempre foto el rotllo i hi-hi-ha-ha, però mai hem tingut un testimoni real d'algú que, sense saber qui era, em va veure entrar per la porta amb aquells aires així subidito que venia de la tele, però
Arnau,
no tenia ni idea.
Arnau, Arnau,
què?
Calla ja. Ja està. Iñaki, com el vas veure el primer dia?
Hòstia, havia temor de què faria aquest home a la cuina, que no calla res, està tot el dia i xerrant, bueno... Havia una mica de revolució a la cuina. Tu imagina, com ve aquí a la ràdio, que no para, doncs imagina pel restaurant, el Just va sortir corrent per allà. No, va ser curiós. Els primers dies haig de ficar-lo a punt a l'home. Va costar.
Va costar una miqueta, eh?
Va costar domar-lo una mica, eh? Però bueno, van ficar fora. Al final de la Tempo tenia un servei molt xulo, sortia a la sala, entonces van dir, mira, el fiquem fora, que xerri una mica amb els clients, que se li dona bé això.
Això és interessant.
I va estar interessant aquesta part, jo crec. Amb el salmó, cap aquí, cap allà. Explica, com anaves amb el salmó?
A veure,
Què és això, el salmó?
Hi ha que explicar una mica el servei.
Hem d'explicar... Clar, és que la gràcia de la Tempo, que jo crec que per això vaig encaixar també en aquesta primera experiència, és aquesta. La Tempo, o sigui, qualsevol restaurant hi ha la part de cuina i la part de sala.
Sí.
Vale? I a la Tempo tot això es barreja una mica, vale? Perquè si no la cuina sempre queda molt desconnectada de la sala. I allà el que es feia, el que segueix fent, és que els cuiners... Tu cuines el teu plat, prepares tot, prepares amb plats, no sé què, amb plates, i llavors ets tu, com a cuiner, que surts amb el teu plat, el portes a la taula, on hi ha el comensal, allà l'acabes i li expliques al comensal.
Ah, boníssim.
Això està molt bé.
Sí.
Perquè al final és una experiència molt xula i molt, molt única i mola molt. Què passava? Doncs que hi havia...
El que passava és que l'Arnau a la cuina no podia estar perquè no callava. Era impossible. Jo deia, el passe 2 de Just, i l'Arnau estava pa allà xerrant, no hi ha forma, entonces mira, el fiquem fora, explicar al Just, i ell farà el plat i ja està. Va ser la jugada mestra.
Em van posar fora, i llavors jo em sentia com un comercial, no?, com d'on venia. I llavors, clar, jo fotia, anava allà a la gent, li fotia uns rotllos heavies,
sí.
Allà, home, ho explicava molt bé, vaig aprendre molt bé.
Van passar coses allà a la sala, també. Alguna noia que ha plorat, també.
Hi havia gent que plorava. Plorava. Espera.
Foc.
No, que hi ha acabat, això.
No, que la li queda. Ja us he dit jo que era poc, que la Fryer li costa.
Fica-li el turbo.
Està, a 200, 205.
Escolta'm una cosa. Si l'Arnau era l'encarregat de vendre els plats...
Vendrem croquetes. Mira...
Ui, tenim públic avui.
Tenim públic.
Mira, saluden i tot.
Què deies? Si l'Arnau era encarregat de vendre els plats...
Se'l menjaria en fred, el plat.
Buf, fica unes xerrades... Home, Arnau.
Què, tio?
Sí.
I amb anglès i tot m'ho vaig aprendre, tio.
Sense saber què deies, eh?
No, impressionant, eh? I és el que deia Iñaki, va haver-hi tres persones que van plorar, tio.
Van plorar. De l'emoció, aquesta emoció, aquest sentiment.
Sí?
Per favor, que calli ja,
és bèstia,
deien. Això. Calli clar, ja. No, però es van emocionar. Perquè, ai, el de Masterchef, que has ganat, tal. I la gent plorava. Bueno, la gent no, tothom no, clar. Tres persones. Tres persones, vull dir... Però ja va ser alguna cosa.
Sí,
podríem dir que sóc la persona que ha fet plorar més gent allà, en el bon sentit, eh?
Sí, després de Jordi Cruz, sí. Estàs al seu nivell, quasi, ja.
Bueno, és que, home, jo sóc un aspirante, només. Ostres, el Jordi té més empaque, tio. Té més empaque. Llavors, és normal. Però va ser una experiència heavy. Tu, Iñaki, o sigui, primer de vegades em vas veure agafar un ganivet i intentar fer alguna cosa. O sigui, primer de tot, a tu quan et diuen, viene el de Masterchef.
Ui.
Tu penses, guai, ja l'hem cagat.
No sé, el cagat la vaig fer jo, el problema. Va ser el dia que ens van conèixer que te vaig dir de vindre. En quin moment se m'ha ocorrer això? Aquest moment.
Mira, ja no estàs a la ràdio.
Ara estem aquí tots junts.
Això és veritat. I això és una cosa que haig de dir en favor de l'Iñaki i del Jordi, que ens va presentar el Jordi en un dinar que va fer. I jo vaig sortir just del Masterchef i anàvem una mica flipat, jo, eh? Jo... M'ho vaig creure...
No, i des d'allà no has baixat mai.
Creu-me que molt pitjor, creu-me que soc bastant més humà. Abans estava més flipat. I el Jordi em va dir... Em va dir, et fotràs una hòstia, nano, de campionat. Diu, més val que escoltis a gent com l'Iñaki o com jo, que portem molts anys en l'ofici. I és un comentari que agraeixo, eh? Llavors va dir, ostres... I l'Iñaki va dir, pues tio, vine uns dies, estigues amb nosaltres i demés, I va ser molt maco, més que res per entendre el que passava dintre d'una cuina.
No, jo perquè... no vull dir res, però en el món de la comunicació va igual.
No ho he entès.
Ha fet el silenci per primer cop, eh?
En el món de la comunicació va igual... Ah, vale, que si vas molt... Vale. Mare Déu, ets l'Iñaki radiofònic. Estic aquí... fet dues espases. Però va ser igual, llavors. Tu, Iñaki...
Vigila que no es cremi jo, eh?
Encara li falta. És que no vinguin els... Jo tinc una calor de tenir aquesta feina aquí.
Jo acabo de rebre un missatge que diu com es cremi l'estudi, li cremo el cotxe.
Igual la taula sí que queda marcada, però...
Mira, no pot quedar marcada, eh?
Sobre el vidre, que el vidre no es marca, ja està.
Val.
Ai, que no es vegi.
Ja està, va.
Què t'esperaves, tu, Iñaki, tio? Tu quan dius, hòstia, ve un de la tele, aquest tio ja sé que no en tindrà ni idea. Havies treballat ja abans amb algú que vingués de Masterchef o d'algun format similar?
Havia treballat, sí que va passar un cop també, que va vindre a l'ABAC algun parell de companys teus d'altres promocions i... Ja conec, però és que tu és una persona que t'agrada molt xerrar, t'agrada molt anar-hi a tope, i jo crec que sí, que era un moment que tu necessitaves aquesta part de baixa, entrar realment lo que és en un equip de professionals, al final, pues, molta gent, i sortir una mica d'aquesta part que portaves de la tele, aquesta dinàmica, no?, d'una mica estrella del rock and roll, i sentir-te un mes a la cuina. Al final no és més ni menys, al final ser un mes a la cuina, estar com qualsevol noi que també ve de pràctiques a la nostra casa, i al final poder aprofitar també, pues, una mica aquesta oportunitat de fer un servei normal, de fer un dia a dia, no un directe, càmeres i tota aquesta part que la tele al final se distribueix una mica.
Perquè, Iñaki, això m'interessa. Quan parleu molt als cuiners, i ho dieu molt això als cuiners, que la cuina d'un restaurant és com una petita família, ben bé, per què ho dieu?
No, al final és que som una família, passem tot el dia junts, dinem junts, al final fas el cafè del matí, arribes... Comences tot, o sigui, al final fas tota una dinàmica del dia a dia que la fas junt amb aquesta persona. Arribes a les 10, te fas el cafè, xerres una mica, què ha passat el dia abans, això, a l'altre, hòstia, la parella m'ha passat això, comences, fas fent feina, te fiques la música, vas a dinar junt, i al final compartes tantes hores que al final és un mes, és com el teu germà el que tens al costat, i al final jo crec que aquesta part que treballem, sí, tenim que sentir-nos una mica amb lo bo i lo dolent, perquè passen coses dolentes, nos cabrem entre nosaltres, però bueno, lo xulo és després sortir, fer una birra i desconnectar una mica.
Aleshores, per entendre'ns, era de la vostra petita família, l'Arnau era el cunyat.
Exacte, bueno, el sogre, a vegades, no? Que no saps com agafes.
Sí, el cunyat aquell que odies. Jo ets a dir que ets agrair molt la paciència que mantenia amb mi.
Sí.
Primer, per el que ha dit l'Iñaki, per ajudar-me a aterrissar, I perquè jo era molt... Soc un tio pesat, però llavors encara ho era més. Sí, la Núria diu que sí. Encara ho era més perquè tot el dia volia fer fotos i vídeos i no sé què, i faré el Reels de la Tempo, ja fes això... I pobra gent, amb aquest aspecte van ser molt comprensius i també ets agrair que el tracte va ser molt, molt bo. És a dir, al final, hòstia, pues, jo sempre dic, quan la primera vegada vaig entrar a la cuina i comences a currar amb ells, te'n dones compte que ets ningú, que ets un matat, no? I que no tens ni idea de com va allò, i que corres amb gent més jove que tu, que en sap molt més, molt professionalitzada, i al final, lo guai és que ells també estaven oberts a ensenyar. No? Jo crec que és un tema d'actitud per les dues parts, uns de voler aprendre i els altres també de voler ensenyar. I això va estar molt guai. Vaig aprendre coses molt d'alta cuina, vaig fer el rei de les dobles farificacions...
Multiesfèric, eh? Això ho vas portar després al Vas Culinari i tot.
Allò els vaig ensenyar jo.
Imagina.
No, però sí que és veritat que al final, una mica a la Tempo, es barrejava aquesta alta cuina, no? On trobes tècniques molt, molt avançades, i una cuina també bàsica on també es feien fondos, per exemple, amb la basculana aquella que fèiem litres i litres de
poder tocar una mica, no? Jo crec que són cuines, sobretot que amb la cuina que fem amb el Jordi és això, que el mateix tenim tècnica, que hi ha aquesta part de tradició de netejar el peix, de fer un brou, de poder fer una mica tot aquest producte de base de tota la cuina tradicional, igual que passa amb la cuina del personal, que busquem jugar això. Un dia pues, podem fer uns macarrons amb tomàquet, un altre dia uns lenties, un altre dia uns callos, i així tocar diferents productes i serveix per nosaltres mateixos, també.
Precisament, l'Arnau, que em coneix, m'ho ha sentit dir moltes vegades, a mi que m'agrada molt el halo.
Molt.
No? M'agrada molt el halo. Però una cosa és anar de menú, anar a dinar, no? I l'altra és viure una experiència gastronòmica, i això ja és alta cuina. Quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra?
Al final...
Com a client, eh?
Bueno, per nosaltres, al final, nosaltres sapiguem, quan ve un client a la nostra casa que està 4 hores sentat a la taula, al final tenen que passar moltes coses. Per mi és com un teatre. Al final hi ha diferents escenes, diferents actes, van passant pantalles. Per nosaltres les pantalles són els, aquests cuiners justament que van anar-hi a la taula, xerrant amb cadascú, i justament fan aquesta part de la jugada d'anar-hi passant moltes coses i que en 4 hores puguis veure cuiners diferents, puguis veure diferents cambrers, que vagin una mica xerrant amb tu, te vagin explicant el plat, i hi ha aquesta part molt interactiva, molt didàctica, i sobretot també la part de que puguin sortir els cuiners és que t'expliquen una mica tot el que hi ha enrere i destapar una mica la cuina a la sala.
Espera, que ara la Núria porta paper. Dona-li l'Arnau el paper, que jo sempre dic que és la seva secció, neteja ell. És així. La secció aquí és, Arnau.
M'ha caigut una mica de...
Una mica, diu. Una mica. Jo tirarà que... tot l'oli. No, si és que...
És tan interessant, tio.
Però, Arnau, així no pots parlar. Espera't. Això és ràdio?
Jo crec...
Ara.
No, és que...
Sí, sí, ara comprarem una madona per tu.
Jo crec que el que deia l'Iñaki és bastant interessant. De fet, pilota un rato més al meu programa, sisplau. Ara, vaig a recollir.
Ara, vinga, neteja.
Val, mira, et preguntava, Iñaki, per la diferència entre aquesta experiència gastronòmica i el dinar o el menjar normal, no? Des del punt de vista del client. Anem des del punt de vista de la cuina.
Des del punt de vista de la cuina, que per mi m'agrada molt, al final és això, justament jo vull fer que justament aquesta feina que feia Arnau o aquesta feina que fan tots els companys al restaurant és poder començar un plat des de zero, o sigui, netejar un salmó, després aquest salmó fer la base, l'elaboració, posar un cruixent del ganori, ficar aquest rubeldó que fiquem en soia, tota aquesta feina, i després al final que sigui el mateix cuiner el que explica el plat, el que estigui del propi client, dient-li tot el que ha fet durant tot el matí i al final poder defendre el producte. Però al final, a vegades, si fiques un plat directament a taula, es perd una mica tota aquesta feina, tota aquesta elaboració, totes aquestes hores de 24 hores un salmó, un alga curant-se i deshidratant-se, 2 hores un rubeldó amb una salsa de soia, un aire que fas una infusió de 24 hores amb fred que deixes a nevera, que al final són petites coses que no t'arriba més de 5 minuts de feina cadascuna per separat, però que per darrere d'un plat que trigues 10 segons a menjar, al final d'enrere hi ha un dia d'elaboració per nosaltres.
A mi hi ha una cosa que em flipa, Iñaki, i és que... 2-3 cops l'any vaig a un restaurant d'aquests perquè em flipeu molt tota la feina que feu, tota l'elaboració que hi ha darrere, la il·lusió, la feinada, veure els plats finalitzats, assaborar ja aquelles obres d'art que feu, de veritat, són espectaculars. I sempre acabo pensant, al final, a la cuina, clar, la matèria és la que és molta, però és limitada, per tant, deu estar tot inventat. I vaig al següent restaurant i em segueix flipant, perquè no està tot inventat, no?
Bueno, al final, de formació professional que li dic, no? Vas a un restaurant, busques coses, trobes alguna cosa, sempre cadascú té una idea, és una forma de pensar diferent, i al final d'una idea que agafes o d'algú que has menjat, acabes evolucionant, que dius, no tens res que veure, però sí que has fet una base, que sigui un ingredient, un producte, una tècnica, i al final just juntem millor una tècnica d'un plat a un producte d'un altre lloc, un restaurant, i això, aquesta fusió, fa un plat totalment diferent. I al final és aquesta part que els cuiners cada dia anem fent coses, no? Al final, pues, per aquí va fer moltes coses, per exemple, a Ferran Adrià, i a partir d'ahir hem desenvolupat un munt de productes, un munt de tècniques que fan restaurants i que nosaltres també, pues, òbviament, intentem continuar amb aquest fil que es va començar fa més de 20 anys aquí per nosaltres, en el nostre territori, que jo crec que és alguna cuina molt xula i que tenim un nivell molt alt també aquí. Pues, al final és espectacular. Barcelona és una ciutat que té de 3 estrelles Michelin, a l'ABAC, a la Sarte, Hermanos Torres, Disfrutar Ara, o sigui, 4 restaurants de 3 estrelles i que al final tenen un nivell que jo crec que quasi ni valorem, realment, tenir una ciutat que tingui tantes opcions que tenim per anar-hi a dinar i tant tipus de restaurants diferents.
Arnau, deixa'm fer encara una pregunta, estic fent una entrevista, perdona, interessantíssima.
Escolta'm, m'està interessant estar a mi, tu.
Fixa't. Fort, no, imagina, és que al final en sabré, també, saps?
És que, tio... Que...
Porta 4 minuts, que no ha dit res, imagina.
Fot uns programes de cuina.
Sí. Hòstia. Va, tira cap allà. No, m'interessava una cosa que deies, i és la pretesa o aconseguida, multiculturalitat en el món de la cuina. Al final us acabeu nodrint no dels productes o de les idees d'un mateix país, sinó que això va d'anada i tornada, no? Per exemple, hosti, jo estic descobrint, i no la coneixia, i al final he dit, quin error haver tardat tants anys a conèixer la cuina peruana, que és riquíssima, no? És una barbaritat tot allò. I al final tots uns nodriu uns d'altres, no?
al final anem a restaurants, ens agrada anar-hi i al final vas agafant això de cuinar la cuina Nikkei, no? Juntar una mica pues, Perú amb Japó, que al final no ens agrada tant la cuina japonesa, però és tan fàcil, tan neta, tan pura. I si després li fiques un producte de Perú, que és aquesta base, aquesta despensa de les Amèriques de, amb la patata, el tomàquet, amb els ingredients que tenen, el cilantro, xiles i demés que hi ha, que podem agafar allà, i per nosaltres això és una base, al final, de poder descobrir viatges que fem, pues, que pots viatjar i després conèixer nous productes i que després ho portes a, amb els teus clients, amb els teus, amb els teus gent de la feina, de la professió.
Arnau, quan vulguis, eh? No, jo segueix, t'ho juro, estic disfrutant molt.
Avui. Està aquí l'Arnau amb les croquetes.
Sí, 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 sí.
Com van les croquetes, Arnau?
Mira, Joan, aquí tenim...
Hosti,
aquí...
això són les croquetes?
Són les croquetes,
tio. Són bunyols.
Que no, tio. Té, prova, és que són casolanes, llavors són molt tendres. Clar. Va, vine, Núria, vine a agafar-ne una.
Vine, vine, Núria, vine. Hòstia.
Oh, no, ojo, ojo, ojo.
Espera't, que es trenca i tot, això.
Espera't. Tu em vols, Iñaki.
Uau. Ara m'estic cremant molt, eh?
Va, no? A veure què tal, a veure com ha quedat.
Ara m'estic cremant molt.
Mira, 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 mira.
Molt bona pinta, això, eh?
Que cremosetes que m'han quedat. Oh,
eh? Sí, 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 sí. Espera't, crema't i després
oh,
ja...
Hòstia, clar, clar,
puta. Ala!
Oh, que crema.
No pots dir ostres, com la gent normal?
He dit...
Sí.
Quina fruta.
Sí. Va, escolta'm. No li he fet la pregunta, que s'està fent tothom, suposo. Suposo. Que és per un xef tenir estrella Michelin?
Al final... Per mi és una responsabilitat. Al final l'estrella simplement és un reconeixement a una feina ben feta, un treball.
Perquè una estrella Michelin, perdona, eh? És com un Òscar al món del cinema?
Sí.
Per entendre'ns?
Sí, al final és,
una
un,
cosa així,
és un reconeixement a això. Justament un Òscar al final és una pel·lícula que has fet molt bé i que t'ha trigat un any sencer en arribar a fer aquesta pel·lícula. I justament la part de l'Òscar pues, és aquesta part per nosaltres. Pues, sí, al final durant un any vas treballant i al final de l'any... i aquesta gala, i justament és la nostra part que nos dona aquest reconeixement. Al final, simplement pas nois, al final no pots treballar directament per una estrella, perquè al final una estrella no és res, al final simplement és això.
Home, no
és
un
premi,
no és res.
És un premi, dic, no és algo, és algo etèrio, algo que no
val,
efímero,
val,
algo que no toques, simplement hi ha una placa que sí que la pots ficar al teu restaurant i deixa marca, però que al final l'important és el client, al final part nostra tot és el client que vingui, que l'agradi, que estigui bé, que aquesta experiència que està 4 hores a la nostra casa moltes vegades al final estigui gaudint. I a més, moltes vegades d'enrere de tot això hi ha un cumple, hi ha una celebració, hi ha algun dia especial, una pedida de matrimoni, qualsevol cosa, i al final no pots defraudar. Per nosaltres això. Si tota aquesta feina la fas bé i aquest client queda content, després els reconeixements vindrà, perquè al final la gent t'arriba, abans o després, amb més pressa. I a vegades avui en dia el que passa també és que la gent vol les coses molt ràpids, vol que tinguin una estrella, dues estrelles, tres estrelles, amb molta pressa, i això no passa. Al final, guies sèries com és la Michelin, pues al final t'apreten, van amb calma, però tot arriba, al final tot arriba. No?
Tu creus que acabem entenent com a societat, eh? I com a societat catalana, ja m'hi fixo amb aquí perquè puguis fotre la pollata, si cal, però com a societat catalana entenem aquests conceptes de cuina, d'anar a un restaurant, d'estar-s'hi 4 hores, de que això els chefs acabin treballant molt per tu, de que se t'expliquin els plats, d'aquella bateria de plats tan espectaculars. Ho dic perquè moltes vegades, quan parles amb algú d'aquest tipus de cuina, d'alta cuina, no? Molta gent et diu, no vaig això perquè total val molts diners i et serveixen res, aquella coseta enmig. Això segur que ho has sentit.
Sí, això passa molt, però jo crec que...
És una cosa que m'emprenya molt.
Amb últims anys, jo crec que aquesta part, per exemple, de Masterchef ha portat la gent a casa el que és justament aquest tipus de menjar, aquesta part ja, pues, amb el Jordi, amb el Pepe, amb Samantha, que estan ahí cada dia també pues, fent aquesta part, i dins que hi ha una part de show, una part més una mica entretinguda, i ficant a gent pues, com Arnau, no? que estan tot el dia xerrant i no paren, però que al final és una part... molt didàctica, una part al final també de fer aquest aprenentatge una mica de lo que hi ha enrere i de valorar, no? Perquè al final es donen compte al saló de casa, a les 10 de la nit un dilluns, pues que d'enrere hi ha un plat, totes les problemàtiques que hi ha, tot el que passa, no? De que no, el peix queda sec, qualsevol cosa que li poden passar allà. Jo no miro el programa, la veritat, no, mai miro Masterchef. És algo que tinc claríssim. Jo...
Després ja li apareixen al restaurant, no?
Sí,
mira,
ja,
espera, no, que... No.
Però sí, jo crec que...
Que es mulli. Iñaki, què et semblen els talent show de cuina? Banalitzen una mica el que és la cuina sèria?
Al final fan aquesta part, jo entenc, que al final a la tele al final hi ha que, aquesta part més dinàmica, més entretinguda, i al final no podem estar 3 hores cuinant com estem nosaltres, o més hores, òbviament, un plat, i al final hi ha que fer una part, òbviament, de xerrar, de donar-li una mica de show, perquè al final un client no pot estar 3 hores al sofà de casa sense fer res, o sigui, al final té que passar coses. Entenem això, jo al final... No m'agrada aquest tipus de talent show. I entonces, al final, sí que no lo miro, però jo crec que és una part molt xula i que ens ha ajudat molt. O sigui, al passo 10 anys porta Masterchef fent aquest programa i està clar que al final ha obert moltes portes. Jo crec que la gent fa 10 anys no tenia tanta la cultura d'anar a un restaurant, gastar-se 300, 400 euros a millor en un dinar i sortir de casa, i avui en dia jo crec que sí. La gent l'agrada sortir, l'agrada pues, un dia especial... poder estar en una taula i vivir aquest tipus d'experiència, i després te dones compte que al final lo valoren i les agrada.
I a part del talent show, portar la cuina a casa, és a dir, aquests programes de cuina que fan totes les cadenes de televisió, ho agraeixes perquè al final és una manera de portar una mena de cuina seriosa cap a les cases de la gent?
Sí, al final és aquesta part diferent. Al final ells després valoren aquest canvi, òbviament, de lo que és la part més de show, però que al final justament això, nosaltres o a mi mateix, a la Tempo, jo entenc que no pots estar 4 hores a la taula, i per això anem a aquestes diferents cuiners, anem explicant un altre, gent que té també diferents parts del món, perquè al final la cuina, i després justament pues, ja no és que venen de pràctiques, i tinc un noi de Perú, un altre noi de Mèxic, un altre noi de Xile, un altre noi que pues, serà d'Andalusia, un altre noi que serà pues, del País Basc, i aquesta part de multiculturalitat també el que fan és justament explicar una mica i donar aquest punt de lloc al nostre client. I al final és una part molt entretinguda. Al final, aquestes 4 hores a la taula tenen que passar coses. Igual que a la tele passen coses, al final hi ha aquesta part una mica dels restaurants, també tenen que ser algo més que anar-hi ficant plats.
Neu, si et xerres, no em puc menjar la croqueta.
Jo és que estic aprenent molt avui, tio. No, m'està agradant molt. Crec que portaré més convidats.
Sisplau.
Home, ha estat molt bé avui.
Sí, home.
Hem començat així amb fortets, amb l'air... Les croquetes, què tal? Escolta, ja les tenim fora de la Bayer. Mira, escolta, molt radiofònic, això. Croc, 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 croc. Amb nota de cata, què? Com m'han quedat?
Està molt bo, això.
La croqueta ha de ser cruixent per fora, tendreta per dins, que es fongui.
Escolta, haurem de marxar, eh?
Cap a on? Iñaki, on anem a dinar ara, tio? Vols venir o què?
No. Si m'espereu a les dues, sí.
No, boig, tenim taula abans, tio. Ens anem a un restaurant guai, tio.
Tu t'ho perds, eh?
Per què? Què faries tu? Ah, espera, Joan, que me n'oblidava, tio.
Què?
Digues un número, de l'1 al 120, per dir alguna cosa.
El 120.
Hòstia puta, la merda.
L'ha clavat. Pots parar de dir aquesta mena de tacos?
Joan, tenim un regal.
A l'emissora. M'has portat un regal?
Hosti!
Clar.
Li he portat un regal al Joan...
Aquest no el tenia, eh?
Home, clar que no, perquè no te l'has comprat, que ets un tacanyo, home.
No.
El meu llibre de cuina.
Em deixes... Primer me'l donaràs... Espera't.
No, te'l donarem una condició.
Signa-me'l en directe.
Te'l signo en directe,
però... Perquè després t'he d'explicar una cosa.
120... Has de fer aquesta recepta, tio, de la pàgina 120, i m'has de portar una foto la setmana que ve per assegurar-me que l'has fet i l'has fet bé.
Espera't, quina és?
Costelletes de conill arrebossades.
No, home, no hi ha una... 119.
No, ja et fots, tio.
119.
Què dius? Què ets a fer?
Home, signa mal.
Bueno, i això ja ho anava a fer igualment.
Val. No, t'ho dic perquè l'Arnau, mentre me'l signa, li recordaré que l'any passat va venir a presentar aquest llibre aquí.
I te'l vaig deixar o no?
Me'l va donar i el vaig haver de regalar. Veus? Perquè hi havia algú molt fan d'ell i me'n vaig quedar sense. Per tant, avui estàs fent justícia. I aquest serà per mi. Escolta, anirà entre Arzac i Roca.
Pobres. Pobres Arzac i Roca, que va així.
Això he pensat jo mentre ho deia. Saps el que et vull dir?
Espera, que no puc fer tantes coses alhora, tio.
Escolta'm, el restaurant de l'Iñaki, on el trobem?
Iñaki.
Aquí a l'Eixample. Estem a l'Eixample, al costat de l'Hospital Clínic, Còrsega 200.
Còrsega 200, trobareu un restaurant de veritat espectacular amb estrella Michelin, que és boníssim, que val molt la pena. Que jo m'enfio sempre a l'Arnau, eh? L'Arnau quan diu, vés a Iñaki que t'ho passaràs bé. Què, l'últim? Et vaig fer cas o no?
I et va agradar o no?
Home, vaig flipar. Aneu també al de l'Iñaki, que és impressionant. Iñaki, moltíssimes gràcies per venir avui a la Caravana Ràdio.
A vosaltres. Un plaer d'estar avui a casa.
Senyor...
Bueno, guapo,
gràcies
marxem,
per tot aquest xou. No el tanquis, que és pilot i veuràs tu.
100, pàgina 120. Setmana que ve, costelletes arrebossades, o d'aquí 15 dies.
I han de ser les costelletes arrebossades.
Ha de ser... El... Has dit tu 120? Pues
no,
és el que
puc escollir...
No pots. Això és una dictadura.
I si ara mateix faig així i obro un a l'atzar...
Va, sí? T'ho compro.
Sí?
Sí.
Ho compres, eh?
Sí.
Vinga.
Molt bé. Pol pitjor encara, molt bé, fes aquesta. Puta't.
No, les costelletes estaven bé.
Aquesta.
Les costelletes estaven bé.
La manida de carbassa, formatge fresc i ruca.
Sí, no, les costelletes es pot ficar aquí a l'air fryer.
Ah, clar.
Eh? Les podem ficar a l'air fryer.
Et deixo l'air fryer per la setmana que ve.
Si està dia, es deixes vale, va, una altra deixo... cop a la mama.
I vinga, ja va, que hem de marxar.
Adéu, guapos, que vagi bé.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Us vull besar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Tres minuts i arribarem a tres quarts d'una. És el moment d'obrir les portes del Viure en Salut aquí a Ràdio Estel. En el matí de Ràdio Estel, ja sabeu que en la nostra sintonia tenim aquest espai, un clàssic de la casa, espai que continua els matins. Ara el Joan Trias, amb la boca plena de croquetes fetes a l'air fryer, l'air fryer, aquestes modernors, doncs surt per la porta de la història. I en res, saludarem al doctor Jacinto Valverde, la seva saviesa, el seu savoir-faire, l'elegància i l'humor, en directe des de Madrid. Ja sabeu que de dilluns a dijous, a qui en teniu en aquesta estona, fins al punt de la una del migdia, portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis, les expertes mans dels amics de Marnis. Viure en Salut, l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic. Estem oberts 24 hores. Els vostres missatges poden arribar en el moment que us vingui de gust, en el moment que us en recordeu, en el moment que potser noteu aquella molèstia, aquella cosa que us fa la guitza, doncs ens envieu un missatge. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Ai, que important que és aquest número. Jo espero que el tingueu a la nevera penjat, eh? Allà amb un imant, perquè quan us vingui al cap, doncs la consulta, el dubte que tingueu, pugueu trobar-lo molt fàcilment. Agafeu el telèfon, el memoritzeu, envieu un missatge de WhatsApp al 663-99-30-62.
663 99 30 62 i aquí ens expliqueu tot allò que vulgueu, ens doneu detalls. Que no us ve bé, que preferiu un correu electrònic, seieu tranquil·lament i escriviu, doncs tenim una adreça, evidentment, de correu electrònic, és lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu amb tota mena de detalls, o senzillament, com us vingui de gust, la vostra pregunta, el vostre dubte, i nosaltres encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Per tant, moment de saludar el doctor Jacinto Valverde por última vez esta semana, y lo dejaremos también respirar y completar sus tareas. Ya nos está escuchando. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, Rafa.
Ay, hoy te tengo que decir que hoy he tenido una mañana un pelín más agotado de lo habitual, pero ahora mismo me siento en plena forma escuchándote a ti.
Me alegro mucho, yo también. Yo estaba esperando ya que llegara el momento de aquí, sentadito en mi despacho, ¿no?, esperando la llamada de teléfono de Radio Estel. Uh-huh. Y bueno, encantado de la vida.
Pues estupendo. Mira, ayer tuvimos poco tiempo ayer en el espacio, en el Vivir en Salud. Yo te había dicho, oye, propónnos tú algún tema, que siempre es muy interesante cuando sacas algún tema médico y nos explicas tu visión o en qué consiste, etcétera. Venga, vamos a aprovechar hoy que tenemos unos minutos más. Luego pasamos a las consultas particulares. Pero barra libre para Jacinto Valverde, para que nos expliques lo que te parezca.
Bueno, va, lo primero os invito a todos, eso no hay ningún problema, sí, en la barra libre.
Ah, perfecto. Bueno. Eso mañana por la tarde. Eso, mañana por la tarde.
¿Qué te iba a decir? Sí. Bueno, una vez te has preguntado, sí, igual que tú, mucha gente, ¿qué es la hernia de hiato?
No, o sea, no lo tengo claro. Yo sé que es una cosa que como que afecta, tienes que comer con moderación, ¿no? Cosas así.
Claro.
Pero no sé muy bien en qué consiste.
Claro, ¿qué es una hernia de hiato que está tan en boca de todo el mundo? No, eso que seguro que tienes una hernia de hiato. No, es que eso, me ha dicho el médico que tengo una hernia de hiato. ¿Qué es una hernia de hiato?
No lo sé. Bueno. Y el hiato concretamente tampoco. ¿Hernia a lo mejor?
Mira, muy fácil.
Vale.
Tú sabes que las vísceras en el cuerpo están divididas en las vísceras torácicas y las vísceras abdominales.
Vale,
¿correcto?
Sí.
Entre medias hay una membrana que las diferencia entre unas y otras, que es el diafragma.
Vale, sí.
¿Vale? Bien. El esófago es una víscera que empieza siendo torácica, pero que termina siendo abdominal.
Abdominal, sí.
El estómago está en el abdomen.
Vale.
Ese tránsito del tórax al abdomen tiene que pasarlo por esa membrana que es el diafragma. Un agujerito o hiato.
Vale.
¿Vale?
Sí.
Entonces, cuando por cualquier circunstancia parte del estómago se mete por ese agujero o hiato,
ostras,
se hernia, se produce la hernia de hiato.
Vale.
Fácil, ¿verdad?
Sí, claro, lo has explicado muy bien, muy fácil, y yo además me iba haciendo como un esquema mental, ¿no?, un poco de lo que describías. Por lo tanto, sí, fácil de entender. Y entonces, claro, evidentemente se traduce en un problema estomacal, porque tienes parte...
Correcto, se traduce en un mal vaciamiento del estómago, porque ya los mecanismos antirreflujo que tiene el estómago cuando se une al esófago, es el cardias, ya van perdiendo su actividad, no vacías bien el estómago, pues puede traducirse en ardor, en acidez, en reflujo, en dolor, incluso etcétera.
Sí.
Eso es lo que produce y así se forma la hernia hiatal.
Vaya.
¿Qué causas son las más frecuentes?
A ver. Sí.
Pues, por ejemplo, algún problema que tengas en el diafragma, o bien por edad o bien por cirugías que hayas tenido que tener, ¿vale? Golpes, que nazcas mal con el hiato más grande de lo habitual, o cualquier presión constante y continua sobre nuestro abdomen. Y ahí se mete también el estreñimiento, porque tienes que apretar más, y sobre todo la obesidad.
Ya, claro. Y escucha, Jacinto, estaba pensando, claro, esto no sé de qué manera se trata o simplemente se tiene que convivir con ello.
Claro, a mí me hace mucha gracia cuando por ahí oigo algunos vendehumos que te dicen, yo te voy a curar una hernia de hiato. Mentira, tú no puedes curar una hernia de hiato.
Vale.
Tú puedes aliviar los síntomas que se derivan de una hernia de hiato.
Vale.
Puesto que ya has visto que es una translocación visceral.
Sí, sí, sí.
Ya me dirás también cómo vuelves otra vez. Hombre, vamos a ver, si tú tienes una hernia de hiato porque tienes mucho peso, mucha presión abdominal, eso hace que se te vaya herniando.
A lo mejor si pierdes mucho peso, ¿no?
Exactamente, pues a lo mejor parte de eso vuelve a su normalidad. Vale. No te digo que no, pero ya has dejado el agujero más ancho de lo habitual, ¿vale?
Entiendo.
Entonces, bueno, hay que se puede aliviar los síntomas derivados de la hernia de hiato.
Vale.
Y aquí siempre utilizamos esos dos magníficos productos que siempre recomiendo yo para este tipo de cosas, como es el zumo de aloe vera unido al neocarbón.
¿Vale? Perfecto. Perfecto, pues lección mágica.
Pero no.
Clarísimo, de verdad que a partir de ahora, vuelvo a decirte, si es que me culturizas, me entretienes, no, y si lo haces conmigo...
Para este fin de semana ya tienes...
Ya tengo.
Joder,
ya, hombre, sí, porque...
Ya haces comidilla.
Tengo una cena el sábado por la noche y ya me lo traeré bien para hablar de las hernias de hiato. Claro, un tema fascinante para una cena. Entonces, bueno, lección magistral de Jacinto Valverde sobre las hernias de hiato, sobre en qué consiste la problemática. Interesante saber que lo que se puede hacer es aliviar cuando llega a este punto este asunto de la hernia de hiato ya aparece.
O si ya quieres curar del todo porque es muy grande, pues a lo mejor ya tiene que ser con técnica quirúrgica.
Palabras mayores, ya entrar por pasar por quirófano, etcétera. Mientras tanto, si la cosa, por ejemplo, la padeces, los dos productos de Marnis que pueden ayudarte a llevar mejor esta circunstancia de la hernia de hiato es el zumo de aloe vera, uno de los clásicos de esta sección, y el neocarbón. Y ya sabeu que los productos que nos recomienda Jacinto Valverde los podeu trobar a Herbolaris para farmacias y farmacias. També està la pàgina web, evidentment, que sempre és molt interessant per xafardejar, per fer-vos una idea de com és l'univers d'aquesta marca i els seus productes, Marnis, però sobretot, acudiu a la vostra farmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Venga, Jacinto, pues aprovechamos estos últimos minutos de la semana para dar respuesta a algunos de los oyentes. Vengo con consultas que no hemos podido atender esta semana, las trataremos de atender hoy. Por ejemplo, Marta Fernández, 42 años, nos escribe desde Sant Cugat del Vallès y nos cuenta que está intentando encontrar el equilibrio adecuado en su dieta para perder peso. Básicamente lo que quiere es perder peso. Dice que a lo largo de los años ha intentado varias estrategias, pero parece que siempre termina cayendo en malos hábitos alimenticios, vaya por Dios. Le preocupa su salud, también el... Claro, ya sabemos que esto es normal. A veces hay que estar... Tú siempre nos dices, Jacinto, hay que estar como muy predispuesto, muy preparado interiormente para afrontar una dieta, para que no haya el efecto rebote y de esa manera no caigas en la desesperación un poquito, porque dices, lo intento, no lo consigo, pues a ver si de una por todas. Básicamente, Marta nos pide orientación sobre cómo llevar mejor este propósito y algún producto que le pueda ayudar en esta pérdida de peso.
Bueno, aquí siempre yo hago un tratamiento combinativo con distintos complementos alimenticios. Unos que son como aceleradores y que queman más rápidamente las grasas.
Sí.
En este caso recomiendo el Drenacel Fitomarine, H-E-Y, Drenacel Fitomarine, ¿vale?
Muy bien.
Un vial antes del desayuno.
Perfecto. ¿Vale?
Esto lo combino con otro tipo de complemento alimenticios que es un bloqueante de las grasas, ¿vale? Las grasas que pueden entrar por vía oral, le vamos a dar un bloqueante de las grasas, que es el Chitomar.
Chitomar,
una cápsula antes de desayunar, comer y cenar. Y para cerrar un poquito la boca, para que tenga cierto efecto saciante, le recomiendo el Reduquil con K. Reduquil, también una cápsula antes del desayuno, comida y cena.
Bueno, pues este es el consejo de Jacinto, triple consejo en este caso. Evidentemente, Marta, lo más importante es que no desfallezcas, que lleves esta... Bueno, pues que te armes de paciencia. Evidentemente, Jacinto, siempre pasa con las dietas, lo digo porque a mí también me ha pasado, que cuando coges... al principio cuesta mucho, y cuando ya coges el ritmo, ¿no?, de habitúas tu estómago a lo que le estás dando de comer, evidentemente sin descuidar y sin hacer barbaridades, pero lo llevas mejor, y aparte el hecho de ir perdiendo peso te da como una alegría, ¿no? Te motiva, ¿no? Esto está bien.
Claro, sí, además, el que tú vayas perdiendo peso, aunque sea poco, con la dieta que estás haciendo, estás también aprendiendo a saber comer mejor.
Eso es.
Con lo cual el mantenimiento lo tienes ya hecho también.
Eso es. Eso es porque al final, si una persona tiene sobrepeso, básicamente es porque tiene malos hábitos alimenticios. Porque si comes en la medida adecuada y en las veces al día adecuadas, etcétera, etcétera, con el ejercicio que le puedes añadir, un ejercicio muy sencillo, lo normal es estar equilibrado. Mira, me voy a poner como ejemplo, porque esta temporada yo perdí bastante peso al principio de temporada, simplemente porque los horarios me hacían comer mejor, ¿sabes?
Claro.
Comiendo más o menos lo mismo, pero estaba todo como más ordenado, lo cual, mira, me ha venido bien. Entonces, para Marta, mucho ánimo y este triple consejo de productos de Marnis que te van a ayudar, el Drenacel Fitomarine, en este caso un vial en el desayuno, el bloqueante de grasas que te va a ayudar también a que los alimentos que consumas pues no se vayan acumulando sus energías y sus grasas en tu organismo, el Chitomar en este caso, y el Reduquil, que tiene este efecto saciante y te va a ayudar, pues eso, para que no tengas tanta hambre y puedas llevar mejor las comidas con cantidades un poquito más reducidas, así de sencillo. Venga, pues rápidamente, vamos con Jordi Serra, que dice, mira, yo creo que es una que podemos tener una solución rápida para este oyente. Jordi Serra, de Tarragona, dice que se interesa por mantener una mente activa y alerta. Entonces dice que él se está haciendo mayor, 55 años, tampoco me parece muy, muy mayor, pero evidentemente ya no es un joven, y dice que busca formas naturales de mejorar su agilidad mental, que su mente esté despierta, que no se le aletargue, que no pierda memoria. No sé qué le podemos decir en este caso a Jordi de Tarragona.
Bueno, que la siga trabajando. Uh-huh. Memoria le pasa igual que a cualquier parte de nuestro cuerpo. Si tú no la cultivas, se atrofia.
Claro.
Pues igual pasa con la memoria. Cultívala, sigue teniendo ejercicios. Por ejemplo, la lectura para mí es el mejor ejercicio que hay para tu memoria.
Sí.
Y si quieres ir un poquito más allá, pues vamos a utilizar activadores de esa memoria, como es la fosfatidilserina, como es el complejo de vitamina B, y el ginkgo biloba, o bien en cápsulas o bien en viales, como es el Memory Plus.
Memory Plus, ¿vale? Muy bien.
En caso de viales, con un vial diario es suficiente. Uh-huh. En caso de cápsulas, pues habría que tomar de 1 a 3 cápsulas, haciéndolas coincidir con la comida.
Perfecto.
Memory Plus.
Memory Plus de Marnis, para este oyente que pide tener... Pues eso, que se va haciendo mayor y quiere ejercitar la mente y cuidarla, etcétera, para que no se le aletargue. Memory Plus de Marnis le va a ayudar muchísimo, y luego, pues que la trabaje. Un ejercicio que siempre decimos, Jacinto, estupendo, para tener la mente ocupada, la mente en marcha, para trabajarla y darle ese pequeño ejercicio, es la lectura, ¿eh? Tan sencillo como la lectura, ¿verdad?
Hombre, es que yo creo que es fundamental. Te ayuda a tener memoria, te enseña cómo se escriben las palabras, cómo se construyen las frases, cultura general... No sé, te entretiene, te divierte.
Todo.
Te induce el sueño por la noche.
Ay, también. Te digo yo que...
tiene todo.
Es que es un momento bonito. Sí.
Y no necesitas a nadie para tener tu momento de lectura.
Exacto, es una cosa que tú te lo guisas y tú te lo comes. Tú y el autor del libro, claro, evidentemente.
Es todo simplemente que a lo mejor quizás los libros están un poco más caros de lo habitual. Pero bueno, da igual.
No pasa nada. Hay bibliotecas, Jacinto, puedes ir a la biblioteca tranquilamente.
Hay todo tipo de posibilidades de conseguir
intercambio
gratis.
Y hay Wallapop y hay de todo, hay opciones. Sí, y si sí, no, vas a la librería y te deja los cuartos, que todo es muy sano y es para tu salud y para tu cultura. Vinga, doncs, a part d'aquesta recomanació de lectura que sempre ens vindrà a la nostra ajuda, tots els productes que ens recomana el doctor de Marnis es podeu trobar, ja ho sabeu, a Herbolaris, per a farmàcies i farmàcies. La pàgina web, jo us la recomano també. Ahí també teniu hores de lectura en la pàgina web, perquè hi ha articles, hi ha segurament idees que us poden ajudar i obrir els ulls en algunes coses de la vostra salut i el vostre benestar. La pàgina web de Marlis és una bona idea, però sobretot, farmàcia, parafarmàcia, herbolaris, allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marlis. Doctor Valverde, Jacinto.
Bueno, ya me contarás tu speech sobre la hernia de hiato este fin de semana.
Vale, porque lo tengo en la cabeza el sábado por la noche, que se preparen los comensales.
Ay.
Porque no os voy a decir, haré así como en las películas, cogeré la copa, ¿sabes? Ahora, no, aquí no suena, pero tin, os quiero contar una cosa y cuando tenga toda su atención, discurso sobre la hernia de hiato. Un abrazo y gracias por todo.
Gente, un abrazo grande, adiós.
Vinga, minut i escaig i arribarem a la una del migdia, al punt de la una del migdia. Ja esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut, el vostre benestar. I ara de seguida us donarem informació. Bulletí informatiu de la una, de la mà de Júlia Julve, i després torna el Trias per encetar i portar endavant la darrera hora de la caravana. Avui tenim una nova entrevista cultural. Contarem amb Juan Luis Iborra, que és director d'escena de Los Chicos del Coro, obra de teatre que tenim en cartell a Barcelona. I després, Clara Luna, eh? Avui entra Clara Luna. Després de la gala 1 d'Eufòria, doncs veurem, eh? Eufòria tercera temporada, ella està allà. Ens parlarà d'aquesta gala i de tot el que s'està vivint a TV3 amb aquest talent show. I després la Girocleta, déu-n'hi-do, que parlarem amb la Basílica de Santa Maria del Pi per aquestes pregàries, perquè plogui. Mare de Déu, quina hora. Bueno, jo crec que no entraré amb el Bona Vesprada, ja veurem. Però tot això us espera en la darrera hora de la caravana. Fins ara mateix.